that's the one.
Amb denominació d'origen.
Mira que si poguéssim ser llestos.
alegres,
nobles, dolços,
rics, càustics,
irònics, rassons,
elegants,
lúcids.
Ai, voldríem ser tot això i més, però... Rassons, cada dissabte de 7 a 8 de la tarda a l'Ona de Sants Montjuïc.
De Sants Montjuïc. Són les 4.
Fórmula Ona. Fórmula Ona.
Només èxits.
El dimecres de 17 a 18:30 hores viatgem en el temps amb Recordant Cançons, la banda sonora de la teva vida de la mà de l'Encarna i en Ramon. La millor música dels darrers segles amb una companyia molt especial. Tots els dimecres en directe a les 17 hores, Recordant Cançons, a l'Ona de Sants Montjuïc.
94.6 FM.
Thank you.
1985 escoltàvem... Ona de Sants Montjuïc, 25 anys de ràdio al barri. Música. Cinema. Esports. Viatges. Humor. I barri. Molt de barri.
Amb l'Ona de Sants Montjuïc.
Aquests són els ingredients que hem escollit per oferir-te un plat exquisit. Són els components que formen la ràdio que gaudeixes des de l'any 87. Són els ingredients que composen l'Ona de Sants Montjuïc. Ona de Sants Montjuïc. Sempre amb el barri. Sempre amb tu.
Escolta, Joan, coneixes algun lloc pel barri on pugui esmorzar bé?
I tant, el Petit Cafè.
I algun lloc on poder menjar alguna cosa cap al migdia?
Sí, home, el Petit Cafè.
I on puc fer el cafetó amb els amics després de la feina?
Per això el lloc ideal és el Petit Cafè. Al Petit Cafè hi trobaràs un cafè per cada moment del dia. I a més, sempre hi ha gent. Passat pel passeig de Sant Antoni número 2. El Petit Cafè. Un petit, gran cafè.
Berman es Dios.
Y Chaplin.
El perro no es andaluz.
Yo soy tu padre.
Los paraguas del Cherburgo.
2001, una odisea en el espacio.
Janet Leigh en la ducha. ¿Quién puede matar a un niño?
Coppola.
Yo nací con el desencanto.
¿Y por qué no le botas un zoom a la cara, boludo? Pone la cámara y dale al rey.
No, 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 las cosas se hacen bien. Y si no, escuchad el programa Muy Fritzlang. El cine dentro del cine, en la ONA de Sants Montjuïc, todos los viernes de 7 a 8.
Si vols cansalada, no cal que surtis del barri. Vine a Cansaladeria Estival.
A la Cansaladeria Estival hi tenim de tot. Botifarres, salxitxes, pits, cuixes i tot el que el porc se'n pugui estreure. Tots els nostres productes són d'elaboració pròpia. Cansaladeria Estival. Els productes més frescos i el millor tracte personal els trobaràs sense sortir del cor del teu barri. Cansaladeria Estival, al carrer Riego número 17.
Mira'm sobre l'espatlla.
Escoltes la teva ràdio, Ona de Sants Montjuïc, el 94.6 de la FM.
Tarda, arribat el divendres 3 de juny, són les 4 i quasi 10 minutets de la tarda. Tornem a estar amb vosaltres fins les 5, compartint aquesta horeta de ràdio. Comença ja la teva cita amb el magazín més ben amanit de l'Ona de Sants Montjuïc, on ja saps que pots participar en directe al telèfon 93-431-8408, 431-8408. Amb vosaltres l'Albert Batlle, el control tècnic, la nostra col·laboradora Núria Polo a la secció El Rebost i qui us parla, Eli Cano. El cap de setmana pica la porta, volem començar manint-lo molt bé, molt bé, i si et quedes amb nosaltres veuràs que posem el punt just de sal, oli, vinagre i pebre. I us recordo que en aquest espai passarem una molt bona estona conversant amb els personatges més actuals, interessants, polifacètics, suggestius. Avançarem als top número 1 de vendes de llibres, DVDs i videojocs a casa nostra la darrera setmana i acabarem amb la nostra secció El Rebost, on la nostra col·laboradora, la Núria Polo, ens porta la millor actualitat del món de les xarxes socials i la comunicació. Preneu seient, obriu les orelles i deixeu-vos emportar per un espai senzillament ben amanit. Comencem. Aquesta tarda, divendres 3 de juny, tenim una convidada especial. Parlàvem, us acabava d'anunciar la secció del Rebost, on repassem l'actualitat amb la Núria Polo de les xarxes socials, i avui tenim aquí una verdadera experta també en xarxes socials. Ella és la Sílvia Cobo en xarxes socials, internet i tot aquest món imparable que ens ve a sobre, en el que estem. Bona tarda, Sílvia.
Bona tarda.
Et presento una miqueta. Ella és blogger i periodista, o periodista i blogger. El blog és Lola Como Mola, val? Que és, el crees al gener del 2007.
Sí, sí.
Fas també una web que és Media Journalist Daily, un diari de... Sí, no?
Sí, sí, sí. És que, un dels molts experiments que tinc
online. Els oients no la veuen, però clar, m'ha posat una cara com dient ¿y esto? ¿De dónde lo has sacado? ¿De dónde lo has sacado? Doncs sí, està fent també el Media Journalist Daily, que és un diari, no?, on vas també actualitzant, informant de totes les notícies.
Sí, però és una aplicació, és una aplicació automàtica.
Uh-huh.
L'única cosa que he fet jo és fer un llistat de periodistes que estan en tot el món, que estan especialitzats en media, no?
Media.
I llavors, uh-huh, d'alguna manera, aquesta aplicació el que fa és... endreçar tot el que aquestes persones han compartit a Twitter, no? I el resultat és que et surt un diari molt ajustat en temes de mèdia, no? Perquè són tots els periodistes especialitzats en tot el món que estan compartint informació relacionada.
Escriu sobre mitjans de manera independent també, col·laboradores en diversos llocs, i ets fundadora també del Barcelona Media Lab, que em sembla que aquesta ha estat la seva primera edició, o...
Bueno, no ho sé, portem ara un any,
porteu un any.
Hem tancat la primera temporada. El BC Media Lab és un col·lectiu de periodistes que ens vam conèixer més o menys alguns a través de la xarxa i compartíem unes inquietuds vers el futur del periodisme, el present i futur del periodisme, i volíem crear un espai sobretot de trobada entre periodistes de reflexió, no? I de manera independent, no? Sense empreses, sense institucions, sinó que la gent vingués de manera individual, no? A compartir una mica les seves experiències, els seus neguits, allò que funciona bé, aquelles coses que es poden millorar, aquelles coses que creiem que s'han d'explorar, i per deixar de plorar una miqueta, no?
Yeah.
Deixar de plorar els periodistes i començar a buscar solucions, no? Això no és fàcil i això no és automàtic, però almenys creiem que era necessari, no? Crear un espai de trobar físic, no? Perquè molts de nosaltres ens coneixem a través de la xarxa, però
és el que tenen...
difícil trobar-nos físicament, no?
I és el que tenen les xarxes, no?
Absolutament. I el que fa és reforçar aquests lligams, no? La de trobada presencial, no? I d'aquí, doncs, molta gent s'ha conegut i, bueno, i veurem quins fruits dona, no? Però era com, bueno, crear aquest espai físic, no? i tenim un blog paral·lel que és el bcnmedialab.org, on vam començar amb un manifest on vam dir el que nosaltres creiem, el que nosaltres pensàvem i les coses que nosaltres posàvem en revisió, és a dir, això és com comencem amb aquest manifest i a final d'any doncs, revisarem i veurem quines coses ens reafirmem i quines coses hem descobert doncs, que no són exactament així, no? I bueno, la veritat és que hem acabat aquest primer any amb 5 trobades on hem parlat de, des de xarxes socials, el tema de televisió, el tema del paper, el tema de periodistes que són emprenedors, no? Hem buscat temes que eren bastant d'actualitat i la veritat és que estem molt contents.
Balanç positiu, llavors, Sílvia.
Sí. Estem molt contents.
Ets especialitzada en informació sobre medis i empreses de comunicació i internet. Val? Has treballat també en mitjans escrits, però sobretot en mitjans online.
Digitals.
I has desenvolupat també plans de comunicació online per diverses institucions. Imparteixes classes també, Sílvia. Fas una mica de tot, eh? Imparteixes classes sobre habilitats digitals per periodistes i comunicadors.
Sí.
Perquè creus, sincerament, jo crec que sí,
és
però
que
és que sense això ja no pots prendre el pols a l'actualitat, no? Un periodista o comunicador que no domina el mitjà digital,
sí.
Suposo que és complicat.
És que és una eina més de feina. Ja no només és adient per la gent que treballa a mitjans digitals, sinó per qualsevol periodista, no? Saber utilitzar Google i entendre que hi ha una part que és publicitat i que hi ha unes opcions per filtrar aquests continguts és una eina bàsica de recerca d'informació, no? Com seguir fonts d'informació i com monitoritzar aquestes fonts d'informació si tu estàs especialitzat en un tema, jo que sé, local, Sants, hi ha tot un seguit d'eines que t'ajuden a seguir de prop i a monitoritzar, no només seguir, sinó a monitoritzar tot el que es diu i tota la informació relacionada que a tu et pot interessar, no? I això ja és una obligació, no? I conceptes com entendre els periodistes que les xarxes socials només tenen un ús privat i personal, sinó també professional, no? I també com treure les...
Això costa, no?, de transmetre-ho.
Molt, perquè...
Totes les empreses, sobretot.
Sí, no, però els mateixos periodistes, eh?
També.
I ja no és una qüestió de joventut, eh? Perquè jo he trobat a gent a totes les edats, no? Però no sé per què hi ha un s'associa la paraula personal amb xarxes socials. I sí que hi ha un component personal, perquè ets tu qui té una, qui està present en un perfil personal, però depèn de tu com el facis servir. I això és el que marca la diferència, no? I bueno, i mostrar als periodistes que les xarxes socials no només són una eina per distribució dels teus continguts, de la teva feina, sinó també com a font d'informació, per buscar informació, per contactar amb possibles fonts d'informació. Tenen moltes utilitats, no? I com perdre la por, que els periodistes perdin la por a les xarxes, no? Però necessites també una mica de formació. I això no només els periodistes, sinó qualsevol persona ha de saber per què serveixen les xarxes socials i tenir una mínima, sí, una mínima d'educació, no? Com si s'educa educació vial, doncs educació per anar per internet jo crec que és fonamental i ara mateix crec que cada vegada és més necessari, no? Saber que qualsevol cosa que tu publiques en una xarxa social és informació pública, no? Llavors la teva presència mai pot ser innocent, naïf, no? Has de ser conscient que tot allò que tu posis serà indexat per Google a no ser que tu escollegis en algunes opcions de privacitat i tal, però a vegades aquestes coses ja són voluntàriament una mica més complicades de trobar, no? I això, per exemple, Facebook ha rebut moltes crítiques perquè no era senzill, no? T'havies d'estar una estona per endevinar com feia això per fer tancat el teu perfil, no? I jo crec que moltes xarxes socials s'aprofiten una miqueta d'això, no? S'apropien de les dades i la gent doncs és molt generosa en donar les seves dades, no?
No hi pensa, potser.
Tu comences, jo recordo quan vaig obrir el meu perfil a Facebook, no sé si va ser 2008 o així, que els meus amics d'aquí de Catalunya, és que no hi havia ningú a Facebook, no? Jo ho feia perquè tenia amics a l'estranger i era força fàcil mantenir el contacte amb ells, no? I me'n recordo que vaig veure un llistat de tu libro favorito, tu color favorito, i vaig pensar, a ti què t'importa? Vull dir, totes aquestes dades que tu dius, on vas estudiar, quines són les teves idees polítiques, les teves idees religioses, són coses que són absolutament de la vida privada, no? I tu no tens per què dir-li a Facebook quin partit polític votes, no? I totes aquestes coses que des de les més senzilles com quin és el teu llibre preferit, totes aquestes dades que semblen que són... Això acaba una base de dades que és molt valuosa per després Facebook pugui vendre aquests espais publicitaris, no? Llavors, tu has de saber que això s'indexarà i que després, si això arriba als buscadors i que algú està buscant el teu nom, doncs això pot tenir... ja comença a tenir les primeres conseqüències.
Sí,
el teu jefe és amic teu a Facebook, primera cosa que no has,
que no has de fer, no és aconsellable,
no.
És un bon consell aquest.
No. Bueno, i has de saber quines fotos poses, és a dir, ja no recordo qui deia això, no? Si tu pel carrer no vas en pijama, doncs a internet has de ser conscient que no pots anar en pijama. I dit això, hi ha tot un món de possibilitats.
Però crec que internet, encara que ens pensem que sí, és el gran desconegut. O sigui, tots pensem que dominem moltíssim, que sabem de tot, perquè fa dos dies que ho fem, però és fàcil i no ho és gens, no, Sílvia? O sigui, és un món completament...
Home, jo crec que...
Bastant desconegut.
Des que va aparèixer la web 2.0, que de vegades serveis són més senzills, no? I que tothom pot publicar un blog, i amb un blogger és molt senzill, vull dir... que a vegades les eines s'han democratitzat més.
Sí.
Però per tenir una presència més estratègica, jo crec que necessites una mica de coneixement o almenys d'experiència. Jo crec que quan tu t'aboques a la xarxa i quan portes moltes hores d'exposició i tens uns interessos, que això sembla una tonteria però no ho és a dir, nosaltres hem de tenir motiu per estar a la xarxa. Si jo només no tinc cap motiu, la meva motivació és passar una estona, possiblement allò que jo rebi serà res. És a dir, si jo tinc una motivació perquè vull millorar la meva carrera professional, perquè vull aprendre, perquè vull créixer en un aspecte de coneixement, si jo m'aboco amb una motivació, jo creixeré. Si jo estic allà per passar l'estona, doncs passaré l'estona, no? I això és el que enganya molt la gent, no?
Una mica de planificació, no? D'aquesta identitat digital, potser, Sílvia?
Bueno, que a internet tot és possible. Però depèn de tu, de com utilitzis l'eina.
Són
eines, no? I això és el que passa. Si tu, jo trobo molta gent que diu és que jo només ho he fet servir per al mail i llegir les notícies.
Sobretot fa falta un enfoc, no? Que tinguis una temàtica que t'interessa i llavors és quan fas la xarxa de gent que és experta i que pots, que pots aprendre, perquè si és allò m'interessa tot i no m'interessa nada...
Sempre diuen que la cosa que més ha ajudat a la gent gran a fer-se a utilitzar internet ha estat que els seus nets estaven lluny i van aprendre de seguida a Skype. Per què? Perquè responien a una necessitat absolutament vital d'estar en contacte amb la teva família, no? Llavors això ha fet que molts avis doncs no entenguin què és el Facebook, però l'Skype el domina, tothom coneix el Skype, no? Fantàstic, gratis, trucar gratis per internet.
A la força orca, no? Diuen?
Clar. Però és això el que et mou, no? Les necessitats, no?
Ahir, Sílvia, no sé si has vist a l'ara.cat, treia una notícia que era el periodisme la carrera més inútil als Estats Units. És un rànquing que ha fet The Daily Beast, un dels diaris pioners en diaris digitals,
sí.
I d'això doncs la considera la pitjor que horticultura i agricultura, o sigui que...
I quines raons donen?
A veure, et diu diversos factors com s'han analitzat en aquest rànquing, diversos factors com el sou mitjà, l'evolució del nombre de llocs de treball o el nombre de llicenciats. Fa una valoració de tot això i diu la carrera més inútil als Estats Units. Home, una notícia greu, no, Sílvia?
Jo crec que quan llegeixes el contingut em sembla que aquest titular està posat amb ganes de fer de ganxo, perquè tothom cliquem allà, no? És a dir, sí que és cert que estem en una... doble, triple crisi del periodisme,
sí.
I una d'elles és el fet de que la indústria està sofrint una revolució i,
sí,
i una transformació de l'analògic al digital, i això està portant cadàvers per mig, no? I hi ha una reducció de llocs de treball, això està clar, no? Llavors què passa? Que s'han format una quantitat d'alumnes, a mi em sembla absolutament desmesurada, i aquesta és una de les primeres conseqüències. A més, la gent que està sortint ara no se'ls ha format exactament en habilitats digitals.
Per això estàs tu, no, Sílvia?
Sí, però bueno, classes, encara no? És una cosa que quan llegeixes coses, publicacions científiques de les universitats, veus que encara està en debat com integrar els estudis d'habilitats digitals, si fer-ho d'una manera transversal no? En totes les assignatures, o fer-ho amb assignatures
completes, no? I sí, tancades.
Concretes, no? I això és en què està... És que, clar, això està canviant tot tan, tot tan, tan ràpid,
i tan ràpid, canviant, tan ràpid.
No? Que a la universitat li costa, però li costa com li costa a molts mitjans. Ja. Hi ha molts mitjans encara que estan diaris de paper, i jo sé diaris que no són nacionals, però diaris que són petits, que encara tenen la redacció, està limitat l'ús de les xarxes socials.
Ja.
Com si perquè, fos un joc, no?
Sí, perquè això...
En diaris, eh? En diaris, sí, sí, parlem.
Sí, sí. Diaris de paper, no? Que fan, pensen, la direcció pensa que considera que això és una tentació per al treball dels periodistes.
Però dic que deu haver-hi poquets diaris ja que no tinguin la seva versió digital. Per no sé, no sé si n'hi ha algun, potser, que doncs, encara estigui sense versió
mateix,
digital. Perquè pràcticament tots, amb una determinada tirada...
Així de casa nostra, més proper, jo coneixia el cas de, del Punt, que tenia una versió digital que estava... Era, ells abocaven tots els seus continguts a VilaWeb.
Yeah.
Però això, des de fa, em sembla, 2 anys, una cosa així, ja van comprar, bueno, van tenir el seu domini propi i ja tenen la seva versió web, no? I a més ara, bueno, es publica juntament amb l'Avui, amb la versió digital de l'Avui, per la compra del Punt d'Avui, bueno, això ja és més complicat. Però sí, no sé, no crec que hi ha algun, no ho sabem.
Potser n'hi ha algun, però clar, vull dir, versió digital, pràcticament tots els dies amb una tirada més o menys normal tenen la seva versió digital, perquè és que és el dia a dia, és l'actualitat, és el...
Sí, perquè a més els usuaris, els lectors ho reclamen, no? Durant molts anys, i fins fa poc, i en algunes empreses importants d'aquest país encara passa això, el diari de paper i el diari digital són empreses diferents. Fins i tot a vegades han estat en edificis i ciutats diferents, no? Però clar, això la gent, el lector, no ho sap veure. Això no ho pot veure. Ells relacionen la marca que hi ha online amb la marca de paper, no? I això és el que també dona molt avantatge als diaris online que tenen una versió de paper. És a dir, són marques que ja d'entrada, quan estan a internet, tenen avantatge, perquè tothom coneix, no? Aquestes marques i va buscar-les, no? El problema és una marca que és només online, fer-se coneguda, fer-se un lloc, sense un suport de paper que et promocioni, que et faci d'una manera més física, diguem-ne, que et faci recordar aquesta marca contínuament, això és més complicat i això és el que tenen més difícil. Per això hi ha una bretxa, jo encara crec que és digital, no? Però recordem que en dades d'Espanya la penetració de xarxa és al voltant del 50% de la població.
Sí, jo tenia aquí
i a Catalunya dades. També em sembla que és aquest, potser una mica millor, una mica més gran. Estem parlant que als Estats Units és el 80%. Llavors estem parlant d'una situació que encara no tota la població, la meitat de la societat està a internet, però no la resta.
Tenia dades, Sílvia, del blog del Juan Varela, que és periodista i consultor de mitjans, el seu blog Periodistes 21. Doncs el Juan Varela fa un resum de les darreres dades del baròmetre de la comunicació i la cultura de Catalunya, i com bé deia Sílvia, doncs això, la digitalització i fa això, que el major consum de mitjans són les tendències, o sigui, més participació també dels ciutadans i una hiperconnexió en el mòbil. Aquestes són les grans tendències avui dia, no? Sí, sí. I això, el consum, doncs, encapçalat per internet, les xarxes socials i el mòbil. O sigui, els suports també van canviant, el mòbil es converteix en un suport imprescindible de xarxes socials i d'internet. És tot això, està canviant tant tot el que dèiem, no?
Sí, i tan ràpid que posar-nos al dia amb tot és complicat. I per als professionals que treballem a la xarxa, la veritat és que és una obligació cada dia llegir i estar al dia del que està passant. És que no pots badar ni un moment, perquè això que és una manera tan
ràpid.
Jo us vaig a fer una confessió. Jo el Twitter a vegades és que m'atabalo moltíssim, perquè veig tanta informació que m'interessa i que no pots, és que no pots digerir-la, que fins i tot hi ha moments d'atabalament,
Bueno, per això
li has de saber seleccionar molt bé els que,
filtres seran cada vegada més importants, i d'aquí i en els filtres és una dels futurs del periodisme ara mateix, a la xarxa, no? Fer de filtre, no? De qualitat en tot aquest tota aquesta llau d'informació, no? Que no podem digerir, no?
I... No, és això, l'accés, sempre s'ha dit que l'accés d'informació és desinformació, i arriba a un punt que tu planteges, que dius, ostres, és que veig tantes coses que m'interessen que no sé si estic filtrant el que realment m'aporta coses,
si m'estic perdent una altra cosa,
si m'estic perdent coses, no?
Hi ha un teòric de la xarxa i del periodisme que es diu Jay Rosen, que diu que, americà, que diu que no hi ha massa informació, no hi ha sobreinformació, el que hi ha és filtres deficients, diguem, no? I no sé si és una cosa o l'altra, no? Però sí que es veu clarament la necessitat de que apareguin formes per filtrar i per fer més digerible tota aquesta informació, però jo crec que absolutament els periodistes seran un d'aquests filtres, no? A més dels tecnològics, hi haurà aquest filtre de criteri humà, no? En el fons és el que fem la gent al Twitter o als blogs, no? És una mica escollir aquesta informació, i donar-la, no? I oferir-la.
Però això és una mica el que fèiem sempre els periodistes, no? Filtraves, tu buscaves les teves fonts, aquesta sí, aquesta li dono credibilitat, aquesta no. Ja fèiem aquest paper de filtre, no?
Sí, segurament. Però ara el context és molt més complex.
Ja, i molt més ampli, no? Ara hi ha tanta informació,
de
tantes
fonts. És molt més
coral,
no? Hi ha molts agents que abans eren primaris d'informació, també són finals. És a dir, les fonts d'informació ara mateix no necessiten els periodistes per informar. Són font d'informació que ja arriba directament al seu públic, no? I això, bueno, és un avantatge. I, bueno, però encara estem en un escenari una mica mix, no? Vull dir, no és exactament... Ni totes les fonts encara estan arribant al seu públic objectiu, ni tota la gent està a la xarxa. És que no tot el món està a la xarxa, no? Això ho hem de tenir clar, no? Hi ha mons que s'estan quedant fora de la xarxa, no?
Amb això que deies, Sílvia, que els periodistes no sempre som les fonts, amb el cas del Bin Laden, per exemple, és un, bueno, jo crec que és un exemple claríssim, la mort de Bin Laden. Vull dir, allà va ser, tothom informava, fins i tot la primera guspira d'informació va ser de la Casa Blanca. Vull dir que és el que diem, no? Vull dir que els periodistes...
Bueno, clar, ell va assabentar perquè estava treballant allà.
Clar, però vull dir que allà...
No sé si va ser fruit d'una...
Un desliz, no?
Perquè segurament no seria la via que la Casa Blanca volia per donar aquesta informació. Sí, bueno, realment, com tothom, ara mateix, és que tothom amb un mòbil, on sigui, pot ser testimoni d'algun fet. O
però no periodista, no? Això és el paper del periodista, pot ser el paper futur o present que tenim, és una mica això, filtrar, no? Tot això, saber...
Sí, però també pots trobar gent que estigui molt formada i que sàpiga molt. Jo puc trobar algú que no és periodista i que sàpiga molt de mitjans.
Això és el que t'anava dient, no? Perquè també aquestes eines que diem que podem utilitzar els periodistes per filtrar, una persona això que li agradi les xarxes també es pot posar...
Sí, necessites molt de temps. Vull dir... Clar, jo tinc un arbre de fonts d'informació, de blogs, de gent que segueixo, que a mi m'han portat anys a conèixer, no?
Yeah.
I però, efectivament, pot haver una persona que no ha estudiat periodisme, que no es dedica professionalment a això, i que conegui també això, però no són tants, això està clar. I després hi ha una qüestió de saber què és notícia, saber comunicar... Vull dir, no tot és les fonts, també és una sèrie d'habilitats, no?
Requisits i habilitats,
comunicatives.
Que gràcies a Déu pels que ho som. Ens va bé també, no, Sílvia?
No, però jo crec que, no sé si gràcies això... a Déu, però és el futur també passarà per una col·laboració més gran, no?
Ja.
I que la gent també col·labori en aquest procés informatiu.
Sí.
Per exemple, jo soc blocaire, tinc un blog i parlo de mitjans d'internet, tal, i llavors molta gent que em segueix, doncs m'envia informacions. Escolta, m'he enterrat d'això. Ho has vist, això et pot interessar. I què passa? Que en el fons jo estic escrivint, però ells m'estan ajudant, no? I a vegades jo puc recolzar-me en aquests seguidors per quan ells tenen algun tipus d'informació, jo tinc cap dubte, jo els puc repreguntar. Escolta, tu què saps? No sé.
Fer-lo servir també com a eina de
col·laboració. Sí, jo crec que és més una qüestió de facilitar aquest diàleg, no? I també de mostrar-te humil i obert, no? És a dir, no, jo em puc equivocar, no puc saber tot, i els meus lectors em poden ajudar i em poden aportar, i d'alguna manera és això que es diu, la informació passa a ser un procés informatiu, i on, a més, és un procés absolutament que és porós, no? Que la gent pot participar des del moment que jo dic, vull escriure un post sobre això, em podeu passar informació? em poden ajudar des del moment de que jo estic buscant les fonts d'informació, fins al moment que jo arribo a fer una cosa més elaborada, i després hi ha algú que m'aporta coses que jo no havia vist, punts de vista diferents.
És una mica la periodista de carrer de tota la vida, no? El que se'n va a peu de carrer i entrevista la gent del carrer. El que sí que tenim és l'avantatge que ara ens venen ells a casa, o sigui, a l'ordinador, no? Al mòbil,
sí,
o sigui,
sí,
no?
Sí. Però amb això no vull treure cap valor en sortir del carrer, perquè això em sembla que és una demagogia. Hi ha coses que evidentment no necessites sortir i et pots quedar a casa, pots quedar a la redacció, però per fer segons quins tipus d'entrevistes, veure la cara de la persona, i més quan estem parlant de temes delicats, et dona molt més informació, sí, que per suposat una cosa que s'envia per e-mail, que tu no, ni tan sols saps si la persona
i tant
ha contestat això personalment o ha estat un assessor. Ja, vull dir, jo això sí que hi ha coses que es poden fer des de casa i és meravellós, però una entrevista cara a cara té un valor calculable per mi, com a periodista.
Jo soc de la teva opinió i suposo que la Núria
i per Skype,
per la cara que posa també, no?
Per Skype és un recurs quan jo no puc anar als Estats Units. Això, llavors sí, però si aquesta persona està a Barcelona i jo puc quedar amb aquesta persona, jo ho intento. Jo ho intento, si estic bé, a vegades que he anat a Madrid per fer altres coses i he aprofitat a fer una entrevista. Doncs personalment és que molt millor, és que et dona molta més informació.
Molta més informació, clar.
No
és evident.
I a més està off the record i no sé, hi ha moltes coses que tu pots saber només de l'actitud corporal d'aquesta persona, de l'actitud facial, ja. Tot comunica, que diuen, no?
Doncs tot comunica, és evident. Sílvia, continuem parlant amb tu dintre d'uns minutets, posem publicitat i continuarem parlant d'això, del món de la dona, del paper de la dona en el món digital, d'aquest nou, la nova, el nou nomenament, el gran notición que deies ahir en el Twitter, de la nova directora del New York Times, Jill Abramson. Parlem de tot això dintre d'uns minuts.
Música. Cinema. Esports. Viatges, humor i barri. Molt de barri.
Amb l'Ona de Sants Montjuïc.
Aquests són els ingredients que hem escollit per oferir-te un plat exquisit. Són els components que formen la ràdio que gaudeixes des de l'any 87. Són els ingredients que composen l'Ona de Sants Montjuïc. Ona de Sants Montjuïc. Sempre amb el barri. Sempre amb tu.
Con lengua así a lo loco. Un programa de humor con alto contenido de hormonas femeninas. Lo que siempre hubieran querido hacer los ángeles de Charlie. Tres angelitas estarán dándole a la lengua sin control. Todos los viernes de 10 a 11 de la noche. Con lengua así a lo loco. En la 94.6 de la FM. Ona de Sants Montjuïc.
Homes i dones podem fer goig, com demanen els temps en els que vivim, sense haver de perdre gaire estona. Fàcil i ràpid, t'atendrem sense cita prèvia. Només cal que ens visitis al carrer Premià número 22. Sentir-se bé és a l'abast de tothom. Depilació ràpida amb làser Alejandrita sense demanar hora. Lesire, carrer Premià número 22.
Yo pienso que se trata de que todo el mundo nos oiga. El movimiento trata de eso, de que todo el mundo participe.
Yo apoyo el movimiento.
Todo el mundo debe participar porque
realmente es un problema de todos y
es importante que tengamos el valor de dar la cara por algo así.
Yo os invito a colaborar con el movimiento, yo grito.
Que la gente participe en el movimiento.
Yo os invito a vosotros
que os unáis al movimiento.
Así que unámonos.
Participar, gritemos juntos.
Más música solidaria, el grito del silencio.
Si vols cansalada, no cal que surtis del barri. Vine a la cansaladeria Estival. A la cansaladeria Estival hi tenim de tot. Botifarres, salxitxes, pits, cuixes i tot del que el porc se'n pugui extreure. Tots els nostres productes són d'elaboració pròpia. Cansaladeria Estival. Els productes més frescos i el millor tracte personal els trobaràs sense sortir del cor del teu barri. Cansaladeria Estival, al carrer Riego número 17.
Ai, si fossis una dona, jo t'estimaria més.
House Sessions. Els sons més actuals i els clàssics que han passat a la història del house t'esperen cada dijous entre 2:15 i les 12 de la nit. Des del 94.6 de la FM i de la mà de Xavi Vila, House Sessions. House Sessions. La teva pista de ball a la sintonia de l'Ona de Sants Montjuïc. Escoltes la teva ràdio, Ona de Sants Montjuïc. El 94.6 de la FM.
Doncs continuem amb la Sílvia Cobo, aquí a la Satrillera. No sé si tenim problemes. Ara se'm sent bé, no em sentia. Continuem amb la Sílvia Cobo. Sílvia, t'avançava una mica el paper de la dona en el món digital. Una gran notícia. Una gran notícia perquè, clar, parlo des del punt de vista de dona.
Bueno, més que pel digital, pel món del periodisme.
Pel món del periodisme, sí. I bueno, pel món digital, en aquest cas, perquè tu estàs aquí amb nosaltres avui i domines el tema digital. Però, a més, una dona que va tenir molt pes en l'estratègia online del New York Times, no? La Jill Abramson. Es veu que es va dedicar durant un any en el tema, això llegit,
sis mesos, no sé exactament.
Sis mesos, un any, alguns llocs deien sis mesos i altres un any, que es va dedicar exclusivament a l'estratègia online del New York Times.
Jo crec que un moviment així requereix, en qualsevol cas, una mica de planificació, no? Perquè algú que serà director d'un mitjà com el New York Times, i més quan ja han fet una decisió tan important com posar un mur de pagament, jo dic, un mur de pagament una mica de mentida, no? Però almenys de fer aquest pas una mica de cobrar pels continguts d'alguna manera necessita una mica de planificació i un canvi a la direcció d'un diari i més al New York Times. No és una cosa que es decideixi en un mes, sinó que realment es fa temps. A més, pel que sé, també el Bill Keller va acceptar aquest lloc de manera temporal, però aquest temporal han sigut 8 anys, vull dir, potser era una persona que no estava del tot còmoda, no? En aquesta posició, i no és fàcil, no? I per exemple, el Bill Keller fa unes setmanes va tenir una discussió, una polèmica amb l'Ariana Huffington, que és la creadora d'aquest agregador de mitjans que es diu Huffington Post, i que en un article del New York Times va acusar el Huffington Post de ser aspirat a somalís, no? del periodisme, no? I també fa poc va començar a llançar un hashtag a Twitter. Ell no és massa tuitaire, la veritat, si veieu el seu perfil ha tuitejat molt poc, el Bill Keller, i va dir que es va plantejar públicament si el Twitter ens feia més estúpids, no? I fins i tot un periodista de la secció d'internet el va contestar, no? Amb molt de respecte, home.
És el seu director.
És el jefe, no?
Però se'l veia com no del tot còmode, no? Amb aquest nou panorama, no? Del món digital, no? I bueno, és normal, vull dir, és algú que té una certa edat i que sí, que és conscient dels reptes, però bueno, potser no tenia ni tota la força per
assumir-los, no?
Sí, per buscar solucions i no és fàcil, i no realment ser director del New York Times en un moment tan tan complicat per al periodisme i intentar fer uns plans de futur que siguin d'èxit, no és fàcil.
I és que en els plans de futur, Sílvia, una mica el que dèiem fora de micròfons que parlàvem, és que internet està allà, o sigui, no pots decidir si el tens o no el tens, si entres o no entres, és que sí. Sobretot en un mitjà de comunicació.
Jo crec que d'una banda els diaris han de repensar el seu lloc, no? Jo no crec que desapareixin, però sí que es reformularan, no? És a dir, no, jo no crec que siguin ja diaris, jo veig més un diari que surt un parell de dies per setmana, per suposat el cap de setmana, no? Perquè
penses que serà el futur?
Sí, perquè és que dia a dia, primer, ja no és una qüestió de continguts, si t'agraden més o menys, que estan caducs o no caducs, sinó que és que a la vida normal, qui té temps per llegir el diari? Més de 10 minuts.
És que no. Sí, però aquests 10 minuts quan l'agafes ja la informació molta ja està passada.
Per això, vull dir, no tenim temps i a més és que no, vull dir, amb aquells 10 minuts a la pantalla de l'ordinador ja en tenim suficient, no? Però clar, repetim, no tota la gent està a internet, llavors hi ha un grup de la societat que encara pot ser consumidor d'aquesta informació, però que el futur va per on va, i els diaris americans ja estan fent plans que, per un futur sense paper, d'aquí estan planificant per 5-6 anys. Però, sí, Europa tardarà més, però unes coses més estructurals.
Curt termini, no? Curt termini, sí. Això, no, Sílvia?
Sí. Bueno, 5-6 anys, anys, la xarxa és molt, eh?
La xarxa és molt.
És molt perquè...
Però clar, pensar que en 5-6 anys desapareix el paper...
Bueno, però si, ells és... estan planificant, és a dir, no compraré una nova rotativa,
ja.
Si sé que d'aquí 10 anys ja no hi serem. Ja. No? Uh-huh. Però clar, ara mateix hi ha una situació bastant crítica, i és que amb la recessió econòmica els ingressos no són els que eren. La gent dels diaris han viscut molt bé, durant molts anys han guanyat molt bé la vida, era una indústria amb uns percentatges de rentabilitat increïbles. I què passa? Ara la liquidesa no és la que era, no? Ja. I afrontar tots aquests canvis sense tenir diners,
o tenir tants diners,
ni tant diners, però és que ara de veritat, hi ha molts mitjans que ho estan passant malament, i sobretot aquells mitjans que, bueno, que no tenien unes fonts d'ingressos massa sòlides, que tenien una dependència excessivament pública o coses així, doncs ara ho estan passant malament, no? És complicat, no és fàcil el moment.
El futur, Sílvia, és una mica les plataformes com Orbit multidisciplinar, on, com ho veus?
El que han fet al Mundo, i ho han fet molt bé, és separar molt la web, que era una web d'èxit, que guanyava diners, amb un altre producte que és el paper. El que han fet és com distingir molt que són dos productes diferents, no? Ni han donat els continguts de paper gratis, ni han tancat els continguts a la web, no? I el que han fet ara és com intentar vendre els continguts de diari digitalment, és a dir, jo et venc els continguts en un format de PDF, però t'estic venent en realitat el mateix diari
en paper.
I aquesta estructura més ajuda que aquesta tecnologia la puguin aprofitar altres mitjans, no? Però per exemple, alguns mitjans han anunciat que no eren el grup d'unitat editorial que s'han sumat, i altres com em sembla que era El Periódico, que havien anunciat que El Periódico, no, quin era?
El Razón, bueno, potser?
Sí, que havien creat una plataforma que es diu Equios, com sembla.
No estic segur. No,
sembla de l'Orbit, no? Per fer
per fer una mica el mateix, sí. No? Però sí, una mica la tendència és aquesta, interactuar amb la redacció de la notícia, no? O sigui, que el lector pugui entrar, pugui opinar, que és una mica el que fa Orbit, no? El lector llegeix la notícia, opina, parla fins i tot amb la redacció.
Sí, però això no és exclusiu d'Orbit.
No, però dic que una mica és cap on anem, no? O què?
Sí, no, el que han fet és fer un producte, i al voltant d'aquest producte han posat uns llaços, i un d'aquests llaços és vendre això de reacció transparent, però la reacció transparent es pot fer amb o sense Orbit, vull dir, o fos el Twitter, i és una mica la mateixa idea, no? El que intenten crear és un sentiment de pertinença, de club,
no?
És una estratègia molt de màrqueting, i bueno, sembla que
això en el seu dia ja ho va fer Factual, no?
Sí.
Amb l'Arcadi Espasa.
Sí, bueno, de fet, l'Arcadi Espasa, jo crec que ha tingut molt a dir en la fundació d'Orbit, no? Jo crec que ell té bona relació amb Pedro J. Jo he vist moltes coses d'Orbit, jo treballo a Factual breument, i la veritat és que vaig veure, he vist coses d'Orbit, moltes coses de Factual, no? I jo no he pogut parlar amb l'Arcadi personalment, però jo crec que segurament ell ha tingut a veure, ha parlat, ha recomanat, i bueno, jo crec que ha transformat, bueno, ha passat una mica l'experiència que havia tingut, no? D'idees, no? Per Orbit, jo crec que sí.
Ja per acabar, Sílvia, la Ley Sinde. La teva visió, com ho veus? Tot i que encara està pendent el tema del reglament, però bueno, que és evident que diu, bueno, que a la tardor entra, sí, a la llei està aprovada, està pendent el reglament.
Per mi és intentar frenar un tren que ve amb tota velocitat amb una formiga, és a dir, no pots anar en contra de l'evolució tècnica, perquè és que això se't vindrà a sobre, no? És que no intentar parar això. Jo crec que el que cal reformar és el reglament de propietat intel·lectual, no? Que entenem per propietat intel·lectual, no? Perquè a vegades, més que una ajuda en el nou context, és un impediment, no? I es donen situacions molt, molt, molt absurdes ara mateix amb els creadors. I, bueno, és una manera... No sé, jo crec que és una... intentar salvar una mica una indústria que ha de buscar noves formes de vendre i d'ingressos, no? És com els mitjans de comunicació. Jo dic que estan esperant els mitjans online, estan esperant que vingui el model de negoci, i no crec que hi hagi un model de negoci com publicitat, no? Tan clar com va ser el paper, no? Nosaltres venem un diari i en realitat el venem a un cost inferior a l'usuari, i això subvenciona una mica els anunciants, no? Això em fa mantenir una difusió, i per tant jo puc vendre més cara la publicitat, no? I la publicitat és realment amb què guanyo diners amb els diaris. Uh-huh. Diaris no guanyen diners venent diaris, sinó amb la publicitat. No? Uh-huh. I a l'online doncs no hi ha un model tan profitós com han estat, no?
Yeah.
La publicitat a internet no dona tants diners. És que estem parlant, és que la diferència és un 10%, vull dir, és que no té res a veure. El que hi ha és buscant noves formes d'ingressos, i que seran noves formes d'ingressos, és a dir, no hi haurà una, sinó hi haurà serveis...
Sí. Una mica multidisciplinar, no?
Sí, i a vegades comença a fer coses que no estan dins de la teva tradició. Ara mateix el país ha començat una espècie de club de descomptes, com és Groupon, que es diu... No me'n recordo com es diu... i el que fan són coses que tradicionalment no formen part de la feina dels mitjans de comunicació, uh-huh. diguem-ne, no? Però és, jo crec que cal buscar els negocis, no? És a dir, hi ha els negocis desclassificats d'internet, els han portat gent com Idealista, Fotocasa, tal. Són uh-huh. gent, Infojobs, en el tema de
la recerca de feina.
Uh-huh. Aquests portals els podria haver fet mitjans de comunicació, però no. Uh-huh. Van despreciar aquests negocis, però també perquè no es sentien capaços ni amb el coneixement de treure endavant negocis online, però bueno. Uh-huh. Llavors ara és tots estan corrent per trobar aquestes formes, no? Hi ha algú que estan ben encaminats, altres que estan més perduts, altres que estan a veure per on venen els béns, i bueno, les situacions són molt, molt variades, molt variades. Uh-huh.
A nivell d'Espanya, tu que sé que també tens molts coneixements de fora, Sílvia, com estem? Estem molt endarrerits amb tot el nou fenomen 2.0, internet, les plataformes, els diaris, com anem?
Bastant... Des del punt de vista del periodisme?
Sí, del periodista, sí.
Home, jo crec que...
O no estem tan malament?
Jo crec que des de fa els dos darrers anys la gent s'ha posat les piles d'una manera increïble, no? Perquè veien que... Però això és molt potser en els grans mitjans. En els petits jo crec que ja he conegut la situació de diaris més locals, així, i costa. I costa no tant per, a vegades no tant pels periodistes, sinó per les direccions. És a dir, moltes vegades parlem de la bretxa digital, no? De baix, no? De l'exèrcit, no? Uh-huh. Però ens oblidem que hi ha una altra bretxa digital a les direccions. És a dir, quan el jefe no entén que això és important i que cal posar-se aquí, cal investigació i invertir diners i tot, els altres pues, fan el que poden fer amb els recursos que tenen. És a dir, si el CAP no ho sap veure, i això passa no només a mitjans petits, als grans també durant molt de temps. Uh-huh. Si la direcció no recolza això i no veu i no posa els diners, no ens pot evolucionar, això està clar.
Uh-huh. Sílvia, podríem estar parlant moltíssimes hores més d'internet, d'aquesta revolució, d'aquest tren que ve a tanta velocitat, com tu bé deies. Ha estat un plaer. Nosaltres hem compartit aquesta estona amb tu. Pues això, m'ha après moltíssimes coses, oi, Núria? Ens hem assabentat de moltes coses.
I més que la seguirem.
I més, el blog Lola Como Mola.
El Twitter, Sílvia Cobo.
I el Twitter també, @SilviaCobo.
Sí, sí.
Val? Nosaltres, els convidats que passen per la Satrillera, sempre els hi faig les preguntes a Satrillera. La sal, el pebre, el vinagre i l'oli. Quina cara, si m'has posat a l'oli. Què t'aporta o qui t'aporta l'oli de la teva vida? Allò que fa que tot funcioni. Que llisqui bé. Què? Què t'aporta?
Qui m'aporta això?
Qui o què? Pot ser què, eh? Ja posarem noms. Què t'aporta? Que sigui tot més... Que tot vagi bé.
Jo crec que els moments de calma, no? Mm-hmm. Els moments de silenci, els moments de gaudir la natura, de fer esport, no? De desconnectar,
de desconnectar,
no? Jo
sóc
una noia molt online, tot això, però sí. Reconec absolutament necessari trobar aquells moments de solitud i de desconnectar, perquè és el que t'ajuda a pair tot el que mm-hmm. estàs vivint, no? Perquè a vegades vivint t'hem de desaparèixer, no? Jo crec que això és el que m'ajuda que després tot vagi bé, no?
El vinagre. Què t'avinagra la vida? Què t'ho avinagra?
Jo crec la gent amb el cap molt tancat, no? Uh-huh. Jo crec que això, a vegades, la gent amb poques ganes d'investigar, d'aprendre, no? D'obertura, d'atrevir-se, no? Jo
crec. I la sal i el pebre? El que diverteix, el que t'aporta la sal i el pebre a la vida, que li doni gust, el que li dona gust.
No sé, jo crec que és la voluntat de passar una bona estona sempre, no? Buscar una mica coses més divertides. Jo en el blog per això sempre he volgut tenir una narrativa una mica més desenfadada, no? Perquè les coses sèries es poden explicar de moltes maneres, no? I si les podem explicar d'una manera més divertida i que la gent s'ho passi bé, jo crec que ens ho passem bé el qui ho fem i amb aquells amb qui ho compartim.
Doncs Sílvia, ha estat un plaer.
Gràcies.
Ja saps on tens una segona casa, Ona de Sants.
Sí.
Val? I quan vulguis. Encantada.
D'acord.
Un
plaer.
Gràcies. Una abraçada. Doncs acomiadàvem a la Sílvia Cobo i ara continuem doncs amb la nostra secció del rànquing tops 10 de vendes a Catalunya, que les coses continuen més o menys igual. Sembla ser doncs això, que el panorama editorial en aquest cas està tot, que no es mou massa. En català, llibres de ficció, continua top número 1, Si tu em dius vine ho deixo tot, però digue'm vine, de l'Albert Espinosa. I en castellà doncs igual, Albert Espinosa continua doncs batent tots els rècords, també català i castellà, amb llibres de ficció. En llibres de no ficció, indigneu-vos, l'Estefan Hessel continua d'actualitat l'Estefan Hessel, com fa moltíssimes setmanes, 11 setmanes al mercat i continua imbatible. I en castellà, llibres de no ficció, continua també doncs com fa 3 setmanes el mètode Duncan. Sembla ser doncs això, que l'operació Bikini està aquí a la cantonada i hi som i bueno, doncs ens hem de posar al dia en temes de dietes. Amb infantil juvenil, en català, Stilton 8, Els nàufrags de les estrelles, Stilton 8, Els nàufrags de les estrelles, i en castellà, infantil juvenil, Cazadores de sombra, Ciutat de Los Ángeles caídos. Bueno, aquí hi ha una mica de novetats. Aquest és de la Cassandra Clare. En videojocs, L.A. Noir és el que ha estat número 1 de vendes, i amb DVDs, Harry Potter i les relíquies de la muerte, la part número 1. Està clar, doncs, això, que més o menys les coses continuen al seu lloc. Aquestes han estat dades obtingudes de les vendes en més de 300 establiments de tota Catalunya i són dades que ens ha cedit la Fundació d'Audiències de la Comunicació i la Cultura IGFK. Doncs ja sabeu, el cap de setmana ja teniu més informació per estar una miqueta més al dia. Doncs res, Núria, amb aquesta musiqueta comencem el rebost.
Amb
tota la marxa del món. El repàs de les xarxes socials, i la comunicació, que bueno, deixàvem a la Sílvia Cobo, però nosaltres anem a tocar els puntets allò més...
Els més fresquets. Amb la Sílvia hem parlat coses més serioses, no? I clar, ara nosaltres posem el sal i la
sal i el pebre, perquè no es perdi el fil de la satrillera. A Google, comencem per Google, Núria.
Comencem.
Mòbil moneder, explica'ns això del mòbil moneder.
Ah, que sona bé,
Sona molt bé.
Sí, mira, abans parlàvem amb la Sílvia de la hiperconnexió del mòbil, de que cada vegada el fem servir per més coses, i tal, i el que ens anuncien la gent de Google és que ara ells han presentat el Google Wallet, que és una aplicació per Android que és els aquests telèfons que li diuen smartphones, els telèfons intel·ligents, els d'ells, els de Google, vale? I els de la competència són els iPhone d'Apple. Llavors, com que clar, es tracta que cadascú té que presentar més coses i competir aviam qui dona més cosetes, més aplicacions i fa més coses. Llavors, bueno, amb aquesta nova aplicació que es diu això, Google Wallet, el que farà el teu mòbil serà que emmagatzemarà
sí, moltes d'emes,
m'havia enganxat, sí, la versió virtual de totes les seves targetes. Tindràs totes les teves targetes en el mòbil, llavors només et caldrà
seleccionar.
Sí, passaràs al mòbil per un xip especial, bueno, portarà incorporat un que es diu NFC, llavors el passarà per al receptor, que se suposa que estarà a tots els supermercats, a les botigues, tot això, i llavors tu posaràs el teu número secret i funcionarà igual que la targeta, però la gràcia que té és que desapareix la targeta de plàstic.
Això va de conya, eh?
Clar, si tens, clar, hi ha gent que té 4, 5, 10
perquè
targetes.
Perquè has d'anar amb una targe, allò, amb un ristre de targes que no veus, i això estarà molt bé, no? O sigui, reduirem espai al bolso, que les dones ens va molt bé, això,
exactament,
Núria.
Això ens va fantàstic. Això va diu fantàstic. Que al Japó ja fa anys que s'aplica, però que és una tecnologia que no és compatible amb la que es fa servir a la resta del món i que allà estan encantats. Llavors aquí a Espanya s'estan fent ja proves, aquesta tecnologia la tindrà Telefònica i ells ja estan fent com proves pilots a la seva microciutat d'oficines, al districte C, al nord de Madrid, i estan encantats. Diuen que això serà la revolució de la nostra vida i que fins ara en la història de la humanitat hi ha hagut tres grans sistemes de pagament: les monedes, els bitllets i les targetes de plàstic. Llavors diuen, ara ve la quarta,
el mòbil.
El mòbil moneder.
Doncs estem frisant perquè arribi aquest mòbil moneder. Jo sobretot, perquè si el bolso anirem reduint espai, no? Perquè clar, ens anirà molt bé, molt bé, molt bé.
Ah, sí, i a més incorporaran també ofertes, les ofertes del dia, tiquets, descompte, o sigui, tindràs tot.
Saps que és una,
què més vols?
És tot una revolució, tant internet com les xarxes, com les aplicacions del mòbil, de les tablets, no sé com es diu, perquè és realment que no assumeixes, o sigui,
bueno,
no arribes a digerir totes les...
Bueno, el que volen és crear-te necessitats i que cada vegada necessitis més i un mòbil... més nou i estiguis més connectada, o sigui, clar, al principi ningú tenia mòbil, bueno, tenies que ser un hiperexecutiu. Després ja vam necessitar per parlar, ho necessitàvem, ara ja ho necessitem per tuitejar, per les fotos, i ja necessites, bueno, per les targetes serà imprescindible.
Ja, està molt bé. Facebook, Núria, Facebook, el nostre meravellós Facebook, molt actiu pel tema d'aliances, ara amb Spotify.
Sí.
No, sembla? Què passa amb Spotify, o sigui,
és que
i Facebook?
Totes les grans empreses, clar, és una mica el que parlàvem amb la Sílvia, busquen treure-li rendiment a això que és online i dius, bueno, d'on treuen els guanys? Bueno, doncs tenen que treure els guanys de tot el que puguin, o sigui, una mica de la publicitat, però la publicitat a internet és molt més econòmica del que s'estava pagant a revistes o diaris o tot això, és molt més econòmica, perquè surti rentable necessiten milions de visites, llavors, per exemple, Google o Facebook ho tenen, però, bueno, clar, sempre volen més. Llavors, l'últim és que Facebook ha fet una aliança amb la companyia sueca Spotify, i llavors a la teva pàgina de Facebook hi haurà un botonet en el que llavors tindràs la connexió amb Spotify i funcionarà igual, podràs sentir la música en streaming, que vol dir que la pots sentir sense tenir-te que baixar la cançó.
Que descarrega l'arxiu, molt bé.
I llavors, si tu ets usuari premium, podràs sentir tanta música com vulguis, i si dius, no, jo ho vull de gratis,
no,
doncs
llavors,
no, me gasto un duro, doncs pots sentir fins 10 hores al mes, que està prou bé.
Està prou bé. Doncs molt bé, això de Spotify, no? Vols creure, per això et vaig a fer una confessió aquí en directe i en públic, que no he entrat mai a Spotify encara.
Doncs està molt bé, eh?
Tu pots creure, Núria.
No, jo t'ho recomano, perquè llavors qualsevol que hagi sentit l'últim single de la Shakira o de Coldplay o alguna cançó que dius, ostres, voldria sentir aviam si m'agrada, si no m'agrada,
sí,
doncs
sí,
tu poses
bé.
I no t'has d'esperar com abans, allò que carregui,
o
sigui, és immediat,
doncs
llavors està molt bé.
Faré els deures,
m'apuntaré
aquest cap de setmana a veure si puc entrar al Spotify. Al YouTube, el nostre YouTube també, doncs, que sempre està al dia, sempre té coses noves a dir-nos. A l'Estrella d'Am, el nou spot que sembla ser que està arrasant al YouTube, no, Núria?
Sí, sí, bueno, és que es va estrenar a televisió el dia 30 de maig, va, fa poquet, sí. Però ja havien fet les imatges que anaven dient el 30 de maig o el 30 de maig, sí. I posaven unes imatges molt, un spot molt, molt curtet.
Sí, aquells nois que sortien caminant,
exacte,
no?
Exacte, però bueno, això sortia així.
I han fet la segona part de què els hi passa amb aquells nois, on van a la tele i ha sortit.
A l'espot ja ha sortit, ah, bé, clar, o sigui, però el que passa que la és gent que està a internet estava ja, bueno, estava farta de veure l'anunci. Precisament amb la meva germana em deia, no, però si no el pots haver vist, dic, home, i tant que l'he vist, jo l'he vist a internet.
Clar. I ja internet feia va pel davant de
va
la televisió.
Va pel davant, sí, ja estava allà dient-me que no l'estrenen, dic, a internet,
jo encara no
ja
l'he vist, Núria, tampoc, perquè veus que jo vaig
bueno,
molt...
Bueno, tu tens molts deures, eh?
Sí,
tens molts deures, estàs atrasada, Eli.
Spotify, l'anunci de l'Estrella d'Am, estic fatal, eh? Porto moltíssima feina al damunt i vaig atabaladíssima, eh?
Està molt bé.
Tinc molts deures.
És molt simpàtic, està és un bé, anunci que aconsegueix el que pretenia, que te vinguin ganes d'estar a la platja, amb els amics, amb la cerveseta a la mà... i viva la vida.
Que més diuen ara que la cervesa ajuda per aprimar-se.
Ho he llegit avui a Twitter i he pensat, sí, he pensat, fantàstic, escolta, perquè diu que...
Jo vull fer règim així.
Que moderació... Jo m'apunto, tu.
Jo
m'apunto.
Una cerveseta ben fresqueta a la platja i a fer règim, no?
I a fer règim, escolta, diré, m'estic cuidant. Doncs mira, t'acabo d'explicar. A l'Espot té molta gràcia perquè participa el Bulli i Ferran Adrià. Llavors, els que surten pues són els passants d'aprenents de cuiner que van de tot el món, són gent molt jove, amb moltes ganes, i la història, que és, dura poc més de 3 minuts, però és molt agradable, els paisatges del Cap de Creus, una meravella, està molt bé, molt bé, i això, doncs, que està arrasant a YouTube, bueno, i ara ja el pots veure a
la televisió, no?
Sí.
Vale, molt bé, molt bé.
La cançó que segur que acabarà sent cançó de l'estiu és del Gemman Dune i es diu I wish that I could see you soon.
Ah, molt bé. No, escolta, sí, aquests de l'Estrella d'Am s'ho corren molt bé.
Quan certen, eh? Un 10 per als de màrqueting d'Estrella d'Am.
Doncs des d'aquí, des de la Satri, les felicitem, els de màrqueting d'Estrella d'Am. Ho han fet molt bé. I Twitter, el nostre Twitter.
El nostre Twitter. Aquest, és que, mira,
tenim una història d'amor, Núria, amb el Twitter, eh? Tu i jo.
És que és
I l'Albert, el tècnic també, que s'ha afegit a Twitter.
Sí, sí.
Estem tots a Twitter i això, tenim una història d'amor amb el Twitter, no
és
creus?
És divertit, és interessant. És...
Doncs càstig, avui... un nou càstig.
Sí,
això ja no m'agrada tant, eh? Però per culpables de difamació. No? Sembla ser que és això?
Sí, però és un càstig... A tu te'n recordes quan comença la sèrie El Simpson, que surt el Bart Simpson escrivint a la pissarra i cada vegada és una història diferent, eh? No?
Sí.
Copiar en classe, no hablar en classe, no?
Sí.
Bueno, hi ha aquelles coses que fèiem, no? Bueno, pues una mica amb aquest pobre home l'han castigat a fer 100 tuits per difamar a Twitter i té que enviar als seus Mare seguidors... 100 tuits dient, disculpant-se, no? I diu que el tuit que va enviar que no era veritat i que es retracta. Bueno,
què va dir aquest home, pobre?
Resulta que es diu un Fahmi Fazil, que és un activista polític de Malàsia,
sí.
I que és un home bastant conegut a les redes socials, vull dir que té pes, no?
Té seguidors, vaja.
Té seguidors. I llavors tenia una amiga que estava, li deia que estava mal pagada, que tenia problemes a la feina, que a més estava embarassada. Llavors ella es veu que va escriure un tuit una mica incendiari, devia de ser una mica fort de to, i posant... criticant bastant durament amb aquesta empresa, no? Llavors l'empresa ho va tirar per advocats, el va demandar, li feia una demanda econòmica i tal, i llavors finalment han arribat a l'acord de que ell es retracta públicament. La novetat està en que abans hagués sigut aquest tipus de pas enrere es feien els diaris,
sí.
I ara s'ha arribat a l'acord que ho facin a Twitter, que ho llegirà el mateix tipus de gent
que va veure la notícia,
que va veure la difamació, no? I a més, pues, clar, com que pues, l'efecte viral de Twitter possiblement ho veurà molta més gent molta del més que gent. Havia llegit la primera notícia, no?
No, no, està
o
clar
sigui,
que...
aviam, és,
es posen,
té,
es posen,
té gràcia, no? Es posen la cosa allò que, sí, que estiguin escrivint 100
molt
tuits.
Molt bé.
Haurem d'anar amb cuidado, eh?
Sí, no, no, s'ha de vigilar el que... És, perquè s'escriu molt ràpid els 140 caràcters, vas molt ràpid i és el que a vegades diem, no? Doncs que a vegades no vigilem ben bé que... Però, bueno, clar, s'ha de vigilar una mica el que es diu,
sí,
no?
Sí, és allò del se't calenta la boca, se't calenta el dit i has d'anar amb cuidado.
I
sí.
Després et castiguen a... com a escriure en la pizarra,
sí,
no? Més o
sí,
menys el de
sí.
Tota la vida.
És que a mi m'ha vingut la imatge del, del Bart Simpson.
Sí, sí,
és el
sí.
Mateix, però...
Total, que tots ens ha tocat fer-ho en algun moment de la nostra vida, segur.
Sí.
Segur.
Sí.
I el LinkedIn, per acabar, Núria, que obre filial a Espanya.
El LinkedIn
molt bé,
també
no?
És una mica el mateix que estem parlant tot el rato. Volen treure partit, han sortit a bolsa, ha sigut un èxit.
Un èxit
ara,
total, sí.
Ara diuen que sí, també, que sí, ha sigut massa èxit, que sí, és bombolla, però bueno, sí. Ells estan en un moment allò d'expansió, de fer moltes coses, i han obert una filial a Espanya, que ja, ja està prou bé, i serà a Madrid, lògicament. I, bueno, a, Espanya, a Europa ja tenen oficines a Londres, a Amsterdam, Dublín, París, i bueno, l'última és aquesta
aquí a Madrid.
A Madrid.
Bueno, molt bé. I a part, a més, ara incorporen un botó a les seves pàgines que permetrà enviar el teu currículum vitae, no?
Aquest em sembla una idea genial,
genial,
perquè clar,
bé.
LinkedIn
molt
és una
pràctic,
red
molt
professional.
Pràctic, professional sí.
Llavors allà tens les recomanacions, la gent que et coneix, la teva activitat a Twitter, si vols, les teves publicacions...
La formació, pots, tot. Sí, pots, sí, sí, tot.
Llavors, en lloc de, si vols canviar de feina o aspires a un lloc de treball o així, en lloc de tornar a explicar tot el rotllo, doncs, dones accés, apretes aquest botonet que em sembla fantàstic sí, i llavors els seleccionadors ja tenen tots els filtres, poden veure com interactues amb l'altra gent, que l'altra gent que opina de tu, o sigui trobo francament una bona idea.
En definitiva, un filtre, no? Que és el que dèiem amb la Sílvia, no? Que és el que s'ha de portar avui dia, no? El tema de orientar-se cap a filtrar tot aquest accés d'informació de la xarxa, doncs filtrar està molt bé, és una bona aplicació aquest botó.
Sí, penso
molt
que
bé,
sí, que ja veurem com funciona.
A veure
però...
què tal va, ho anirem mirant. I de currículums vitae, la nova moda, amb realitat augmentada, currículum vitae amb realitat augmentada, Núria.
Això és molt divertit,
a
és
veure.
Molt divertit. Bueno, això és una cosa
explica'ns.
No és que s'estigui fent ja, no és allò de dir, bueno, és que ja tothom ho fa, però s'està començant a experimentar. S'ha començat a experimentar a Estats Units, i llavors avui ho he vist i he vist el currículum d'un senyor que és... Tu te'n recordes les Guerres Galàxies quan sortia la princesa Leia donant el missatge que sortia així a l'ol... com es diu?
A l'holograma.
Doncs
sí.
Pues és una cosa així. Veus el senyor que t'explica pues, on
fet,
va néixer,
no?
I tal, i llavors quan t'explica on va néixer li veus per darrere pues, el paisatge d'on va néixer i te diu, perquè estudia matemàtiques i llavors surt pues, símbols de matemàtics i física, llavors, o sigui, tot és crida moltíssim l'atenció.
Tot és virtual, llavors.
Tot és virtual.
És com virtual, no?
O sigui, tot és, o sigui, crida, i clar, quan tu envies el currículum, què pretens? Cridar l'atenció del seleccionador. Doncs des de logo te'l crida.
Home, així el crides.
El crides, des de logo.
I què has de fer si vols fer un currículum ara de realitat
home,
augmentada? Ara no es pot, no? Encara,
no,
que
això era una cosa que vam fer un concurs,
una prova pilot,
sí, una empresa de treball d'Estats Units, d'Anglaterra, perdó, va convocar un concurs entre la gent que estava apuntada a la seva cita i tal, aviam qui volia provar, i el que va guanyar aquest concurs, doncs els tenen. Això és una cosa com bastant experimental, però estic segura que,
sí, sí,
que
tot
arribarà aviat.
Tot arribarà, i tant, segur que sí. Doncs bueno, estarem esperant. Esperem que aquí la
Setrillera... Potser quan ho tingui tothom, ja no... potser que sí, quan ho tingui tothom... A lo millor preferiràs el de paper perquè hi ha més datos,
clar,
no?
Però... I serà diferent, llavors serà el que es valorarà.
Sí, però... Ara, el que el tingui, des de luego cridarà l'atenció.
Clar,
cridarà
moltíssima l'atenció.
Que sempre és el que es pretén.
Pues res, Núria, ha estat un plaer també que ens expliquis tot això. L'única coseta, sí, sí, que la Núria m'està apuntant, me'n recordo, saludem el Víctor, que ens està escoltant, que és el nostre oient més jove i més incondicional. Un petonet molt fort de la Eli i de la Núria. Núria, alguna coseta?
Ell és el que ens apunta a novetats i tot, eh? O sigui,
veus
que és
bé,
un seguidor incondicional.
Incondicional. Ell. Doncs una abraçada molt forta i un petó molt fort a aquest seguidor que tenim, el Víctor. Vinga, fins ara. I fins aquí la Satrillera, l'espai d'entrevistes de l'Ona de Sants Montjuïc. Ha estat un verdader plaer compartir amb vosaltres aquesta estoneta de ràdio. I ja sabeu, si teniu alguna opinió, proposta, suggerència, el que t'ha agradat o no t'ha agradat del programa, podeu contactar a través del mail lasatrillera@onadesans.com o a la web del programa lasatrilleradelona.blogspot.com. Recordeu que ens podeu escoltar al 94.6 de la FM o aquells que esteu més enllà del barri podeu fer-ho per internet a la web de l'emissora onadesans.com. Res més, desitjar-vos que tingueu un cap de setmana molt ben amanit i una setmana també molt ben amanida, que és el que, com dic sempre, el que costa més de pair, el dilluns. Us esperem el divendres vinent a les 4 de la tarda. No ens falleu, us hi esperem. Una abraçada.
Sempre Ona de Sants Montjuïc.
Escolta, Joan, coneixes algun lloc pel barri on pugui esmorzar bé?
I tant, el Petit Cafè.
I algun lloc on poder menjar alguna cosa cap al migdia?
Sí, home, el Petit Cafè.
I on puc fer el cafetó amb els amics després de la feina?
Per això el lloc ideal és el Petit Cafè. Al Petit Cafè hi trobaràs un cafè per cada moment del dia i, a més, sempre hi ha gent. Passa't pel passeig de Sant Antoni número 2. El Petit Cafè. Un petit, gran cafè.
Estimada parròquia, homes i dones, gossets i gatetes, petits i grans, fills de sants, pecadors i rodalies. Cada dimecres a les 11 del vespre ben sopats i amb la feina feta teniu una cita amb la millor música dels darrers 60 anys, que aviat està dit. Jazz, blues, beat, rock, swing, glam, tot, ho tenim tot i tot us espera aquí, a Ona de Sants Montjuïc. Dimecres, goita aquí, a les 11 del vespre i fins la 1 de la matinada obrirem el club, el vostre club, el Club Tortuga! Després no digueu que no us hem avisat.
Anys de música, 25 anys de ràdio. Ona de Sants Montjuïc, la teva ràdio des de 1985.
Que los corazones grandes hacen al mundo tan pequeño. Seguro que volveremos a vernos, que los corazones grandes hacen al mundo.